Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ho hem escoltat avui als vols a 4:45 de la tarda. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, ha acceptat la proposta de la Troika, però ha trepitjat una altra línia vermella. Fa només un parell d'hores ha comparegut a la televisió pública grega i ha animat els ciutadans a votar no al referèndum de diumenge. Anar a votar sí, ha dit, significa dir sí a tot.
Oji, simeni...
Sé molt bé que en aquest moment hi ha una disjunció, que us estan demanant que voteu que sí a totes les mesures, sense cap resolució. Volen que els digueu que sí a tot i que esdevingueu un d'ells i també culpables d'aquesta situació.
Per contra, votar no és, segons Tsipras, la millor opció, la que retorna Grècia a Europa.
Estarem fins al final a la taula de negociació per demanar millors condicions pel govern grec. El no és un pas decidit per un acord molt millor per firmar després del referèndum de diumenge. El no no significa trencar amb Europa, vol dir tornar amb l'Europa dels valors.
El primer ministre grec també ha estat clar i contundent quan s'ha referit a una possible sortida de l'euro.
Diuen que tenim un pla secret i que si la gent vota que no, això significaria una sortida de l'euro. Doncs estan dient mentides.
Amb tot plegat s'obren un grapat d'interrogants. Per exemple, per què aquest gir a l'acceptar la proposta de pràcticament fa una setmana? A quines pressions ha cedit Grècia? Per què es manté el referèndum? Els interessa més estar dins Europa que fora d'ella? Quina importància té Grècia com a país del Mediterrani? Si no és amb Europa, pot arribar a mirar cap a Rússia o fins i tot a fer una aliança amb la Xina? En fi, són preguntes que plantegem tot seguit als nostres convidats, que són en Xavier Quadres, professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en teoria monetària i història financera i director de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF. Professor Quadres, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també saludem el Ramon Franquesa, que és professor del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona. Professor Franquesa, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut. Bé, amb el que hem explicat, amb aquesta posada de cartes sobre la taula a hores d'ara, deixi'm preguntar-los quina anàlisi farien vostès a nivell geopolític del que està fent Alexis Tsipras. És a dir, està, diguéssim, dia a dia preparant l'estratègia per marxar de l'euro i en aquest cas també de la Unió Europea, o no? Professor Quadres.
Però, francament, jo... Demano disculpes als oients perquè no sé si podré aclarir massa el que està fent el primer ministre grec, perquè no tenim masses pistes de quin és el destí final, almenys jo no les tinc, no? És a dir, jo crec que la seva estratègia, diguem-ne, a l'hora de convocar un referèndum era una estratègia mal calculada. I aleshores, en certa manera, no m'ha sorprès que avui sortís dient que acceptava les condicions. Però, clar, quan he sortit del despatx,
sí,
he sortit d'una manera, quan he arribat aquí m'havien dit que tornava que demanava el no al referèndum,
sí,
tot i acceptar les,
sí,
condicions de les institucions, i, per tant, això quasi desafia la meva capacitat d'anàlisi, no?
Que... Escolta, doncs, li agraeixo la seva sinceritat, perquè...
Ja sé que som els experts,
no,
però hi ha vegades
jo,
que...
Jo no ho he entès, però no sé si vostès ho veuen una lectura
diferent.
Francament...
És a dir,
que al matí hi hagi un document que ell accepta pràcticament la totalitat d'exigències de l'Eurogrup al matí, és a dir, que al matí coneixíem això, que Alexis Tsipras ho acceptava, i que a la tarda tornava a agafar-se amb força a fer el referèndum i a animar la gent, a dir a la gent que voti,
sí,
no.
Que, sí, el que passa és que, en certa manera, clar, políticament es pot entendre amb el sentit de que ell ha convocat el referèndum i desdir-se'n seria mal assumpte des del seu punt de vista i, a més, doncs, ha demanat ja que la gent voti no i per tant, també desdir-se'n, també... Aleshores, l'única explicació és que potser està segur que sortirà el sí i, per tant, en certa manera... pensa que, com que sortirà el sí, per no quedar malament ell, pues demana el no, que és el que havia demanat en primer lloc. Però, clar, tot això és una mica rebuscat.
No, perdoni, és una lectura que fins a aquesta hora de la tarda no l'havien fet. Professor Franquesa, quina lectura en fa vostè?
Bé, aquí hi ha una lectura molt difícil d'esbrinar, que seria en el concret, en l'activitat política micro, no, del dia a dia, d'hora a hora, No, ja, però hi ha una altra lectura més a llarg termini, més en un horitzó no d'hores ni de dies, sinó de setmanes, mesos, en què la meva opinió és que Grècia no pot fer front a aquest deute, no pot suportar més retallades ni més austeritat, que hi ha un govern que la seva legitimitat la té de presentar-se a les eleccions dient que acabarien amb aquesta situació i que, per tant, bueno, hi ha diversos escenaris possibles. El millor escenari per tothom seria una reestructuració de la deute. És a dir, una deute que els grecs consideren que no és legítima, que el govern grec considera que no és legítima i molts ciutadans de Grècia consideren que no és legítima, una deute que s'origina per una entrada de capitals i per una corruptela en els governs que donen lloc a un desequilibri de les comptes, però com és paradoxal de tot és que aquests corruptes no han acabat a la presó, no han acabat tornant els diners, que els corruptors, perquè no només hi ha corruptes, sinó que hi ha corruptors que van induir el govern a unes despeses innecessàries i a unes polítiques de gestió bancària absolutament irresponsables, aquests, en lloc d'haver perdut les seves inversions, de moment les estan recuperant. I les estan recuperant en base a algú que paga, i aquest que paga és el poble grec. Poble, la gent, els camperols, els treballadors, que ells segueixen fent moltes hores al dia, segueixen esforçant-se i ho han fet en el passat i que en general no es van beneficiar d'aquesta situació d'anys alegres o es van beneficiar en molt poca mesura. Bé, aquesta situació de desequilibri no té solució, perquè tractar d'anar retallant més les pensions, els salaris, amb més reformes laborals, per intentar recuperar aquests diners, ja s'ha vist en aquests anys que no resulta, perquè el que passa és que el retorn, aquesta pressió, el que fa és paralitzar el país. I si el país es paralitza, si el país no produeix, pues, encara que retallis, com hi ha menys producció, hi ha menys capacitat econòmica, la deute segueix augmentant. A curt termini, la negociació, jo entenc que en aquest moment el que és una negociació. Què és el que interpreto que intenta Syriza i Tsipras? En el darrer terme intenten una reestructuració, és a dir, intenten treure's de sobre una part del deute. I a aquest nivell s'està movent tothom. Però és que també no només es mouen ells, sinó que també es mouen els governs europeus i en aquests moments a Grècia el govern i el mateix president de govern ha estat diguem, víctima o està patint pressions exteriors per dividir el seu partit, per convèncer alguns dels seus aliats que canvin d'aliança, i per tant això indueix a una sèrie de maniobres, unes maniobres que tenen que veure amb una pressió exterior en aquest sentit, però també una pressió interior de la gent que demana en el carrer que es compleixi el programa. La sortida d'això a curt termini, pues, bueno, en part s'expressa amb això, amb una carta que sí, acceptem determinades condicions però canviant alguna cosa, però a la vegada, al cap d'unes hores, seguim mantenint el referèndum i demanem originàriament aquesta posició de negació.
Passant a... Hem deixat la bona tarda.
Bona tarda.
Passant al terreny geopolític, quin és el paper a dia d'avui de Grècia i què podria passar, com alguns apunten, que Grècia sortís de l'euro i de la moneda? És a dir, a nivell ja parlem, ja no només econòmic, sinó parlem a nivell polític.
Home, Grècia és... Grècia és una economia relativament petita, per tant, potser la importància que té geoestratègicament, clar, políticament, des del punt de vista fins i tot de la filosofia de la construcció europea, és més gran que no pas la importància econòmica, no? Aleshores, és cert que està en una zona del planeta pues molt calenta, és cert que doncs, és un dels països perifèrics d'Europa que limita doncs, amb Àsia, amb Turquia, amb països emergents, amb el Mitjà Orient, etc. I, per tant, és evident que hi ha interessos no només d'Europa, sinó també, per exemple, dels Estats Units, el que podríem definir com les potències occidentals,
sí, sí,
que evidentment no els interessa una Grècia que, diguem-ne, no estigués lligada de manera molt directa al projecte europeu, i per tant estigués temptada doncs, d'acostar-se, per exemple, doncs, a Rússia.
Bueno, això Alexis Tsipras sí que ha fet tantejos, fins i tot un dia que
sí,
hi havia una negociació
amb
Brussel·les, a l'Eurogrup, ell estava amb Vladimir Putin.
El que passa és que això també, jo no sé si interpretar-ho com elements de negociació o diguem-ne, acostaments sincers per part de... És a dir, jo crec que els grecs, de moment, encara són europeistes, majorment. És a dir, no crec que vegin Rússia com un aliat alternatiu que pugui millorar les seves vides, diguem-ne, per sobre del que ara tenen amb el projecte europeu, malgrat les dificultats enormes que ara estan patint, no? Aleshores, això és, bueno, suposo que això és una mica una estratègia negociadora per intentar dir, bueno, negocieu amb mi perquè jo tinc alternatives. Un que negocia sense alternatives
ho té malament
per negociar, per tant això és lògic. Tampoc Rússia jo crec que pugui tenir un paper de potència mundial com el que va tenir la Unió Soviètica. Rússia té els seus propis problemes fiscals, té problemes demogràfics importants, per tant és un país que econòmicament es manté perquè té un volum de recursos naturals enorme, i això és el seu gran poder, però ara mateix que els preus del petroli, per exemple, han baixat, i això és una cosa que no poden controlar directament, doncs la seva capacitat econòmica baixa molt immediatament. Per tant, jo crec que els grecs... No crec que tinguin alternatives tan clares, no? Vull dir, i això els limita les seves estratègies.
Un dels arguments que hem sentit aquests dies és que, per exemple, Barack Obama està insistint molt a Angela Merkel perquè Grècia continuï la Unió Europea, perquè és un lloc, perquè és un país estratègic en aquest cas,
sí.
No? No sé fins a quin punt aquestes pressions de l'estratègia...
Sí, la qüestió... el que passa és que la qüestió és de quina manera. És a dir, jo crec que ningú... Sí, estic d'acord amb el que deia abans el professor Franquesa. És a dir, jo crec que el deute tothom sap que no es pagarà. És impagable i les coses impagables no es paguen. Les retallades s'hauran d'aturar. És a dir, hi haurà, en principi, el que hauria d'acabar passant és que aquest deute no es pagués. I això ja ho sap tothom. És a dir, ho sap el senyor Draghi, ho sap el senyor Juncker, ho sap la senyora Merkel... El que passa és que el que no pot passar és que l'estat grec continuï sent un estat dintre d'Europa completament disfuncional i que d'aquí un temps ens trobéssim en una situació similar. Això és el que fa pànic, diguem-ne, als alemanys. I aleshores jo crec que la negociació està en dir, bueno, de quina manera reformem l'estat grec? I clar, és molt difícil que algú et vingui a dir el que tu has de fer. És a dir, són els grecs els que han de resoldre els seus problemes. Se'ls pot ajudar? Jo crec que la major part dels polítics europeus tenen clar que el deute no es pagarà, i ja està. I segurament que un pla Marshall, doncs, se'ls podria ajudar de moltes maneres. Ara, se'ls ha d'ajudar en la mesura que ells també s'ajudin ells mateixos i, per tant, canviïn un model econòmic i un model d'estat que realment té dificultats estructurals molt greus, no? I aquest, jo crec que aquest és el problema. I clar, és un problema gruixudíssim, és a dir, com es fa això és complicadíssim, no? I jo crec que per aquí van les coses, és a dir, és veritat que el primer rescat va ser sobretot potser un rescat dels bancs alemanys i francesos, però ara segurament que i això va ser a compte dels contribuents, ara aquest deute que no es podrà pagar doncs seran els contribuents que se'n faran càrrec al final. Però vull dir, jo crec que això més o menys tothom, la meva visió és que tothom hi està d'acord. El problema és de quina manera reformem l'estat grec perquè, diguem-ne, sigui un estat més homologable en termes europeus, i això és un problema que no està resolt.
Li faig la mateixa pregunta al professor Franquesa. La geopolítica, la importància de Grècia.
Algun matís,
oh, i tant,
compartint... bona part del que planteja el professor Xavier Quadras. El primer és la proximitat entre Grècia i Rússia. Atenció, perquè no només comparteixen religió, el qual és un element en comú, comparteixen una història de confrontació, per exemple, amb els turcs, però és que quan mirem la història immediata i veiem els agents en conflicte, Alemanya per un cantó i Rússia per l'altre, les simpaties del poble grec són molt clares i es manifesten culturalment. Tant més quan un dels arguments que Tsipras ha intentat entrar en la negociació és el deute històric d'Alemanya en Grècia. I jo em voldria aturar amb això, perquè Alemanya va utilitzar a l'estat grec durant la Segona Guerra Mundial no només per utilitzar diguem, el que era una colònia, sinó perquè l'estat adquirís en prèstits deute a Alemanya per finançar la guerra d'agressió que desenvolupava Alemanya. En l'any 53, després de la Segona Guerra Mundial i després de, també de diversos incidents de la pròpia alliberament de Grècia, que no va ser, que acaba en guerra civil, el govern grec, molt dèbil, se'l força a renunciar a recuperar aquest deute. Però aquesta renúncia té un matís, que és que aquesta renúncia es fa fins que Alemanya es torni a reunificar. Quan en l'any 91 hi ha la reunificació alemana, Helmut Kohl no vol sentir ni parlar d'aquesta qüestió. Els càlculs que ha fet el govern grec és que s'acosten a la deute exterior, la deute que té Alemanya amb ells. I, per tant, bé, ells els hi faciliten una sortida, la senyora Merkel, una sortida de cara als seus contribuents i als seus votants, però que Alemanya no vol ni sentir parlar. Per tant, però això juga políticament i culturalment. Per tant, les simpaties del poble grec respecte a Alemanya, respecte a Rússia, el tanto perquè hi ha una dinàmica, hi ha un component, i l'opinió pública canvia molt ràpidament davant d'aquestes qüestions.
El que passa és que tampoc, jo crec que tampoc hem d'oblidar que tot això que diu el professor Franquès és cert, i evidentment, és a dir, la història té un pes, tot i que hauríem també de... Però, és a dir, actualment Grècia rep moltes ajudes de la Unió Europea. És a dir, s'ha calculat que és un 2,5% del producte interior brut, no sé si aquests cal, però vull dir... Per tant, hi ha unes ajudes, però no en termes de préstecs que s'han de tornar, sinó de fons estructurals, etcètera, etcètera, durant molts anys, igual que Espanya, per exemple. Els països, diguem-ne, que estaven en una situació, diguem-ne, de menys progrés econòmic, han rebut molts ajuts d'aquest tipus. I, per tant, aquest és un altre factor que jo crec que els grecs han de tenir en compte. És a dir,
però aquestes ajudes eren ajudes que acabaven moltes vegades a Alemanya. Eren ajudes per fer autopistes, per fer infraestructures, però que acabaven retornant. Mireu, jo la meva experiència, jo he treballat molt en tema d'economia pesquera. I he vist, durant molt temps, els nostres ministres d'Agricultura tornar molt contents per les ajudes que rebia el sector. Però quan veies la construcció de vaixells que es feien i veies per on entraven els diners, te n'adonaves que els motors que portaven aquells vaixells eren suecs o eren alemanys. I, per tant, tot i que els alemanys s'omplien la boca després i els suecs, que Espanya pogués té una pesca excessiva, que nosaltres el medi ambient no el cuidem, etc., i que, en fi, això de les ajudes a la pesca... Però, en realitat, el benefici final, i així ho tenim, tenim una flota pesquera sobredimensionada, que qui la té de rentabilitzar sense recursos pesquers són els pescadors espanyols, però tenim unes fàbriques de motors que el primer dia van fer caixa i van desaparèixer. Moltes de les ajudes estructurals han retornat aquells que les emetien. Han anat bé o no han anat bé? Algunes han servit per fer infraestructures que realment necessitàvem i altres per fer infraestructures que eren molt discutibles. Per tant, aquesta visió d'Europa com un estat providència, com un plan Marshall que plou, es comença a matitzar, entre altres coses perquè part d'aquests programes suposaven una despesa nacional que carrega sobre la deute. Part d'aquesta deute s'ha generat en obra pública necessària aparellada a ajudes estructurals. L'ajuda estructural tot donen una part, però el país en té de posar una altra. Si allò és una cosa útil, és un aeroport que fa servir, un port que fa servir, una autopista, té un retorn per al país. Però si és alguna de les obres que també hem vist aquí a Espanya, és una pèrdua i és una deute per al nostre país.
Però això és un error bàsicament de la política nacional, no? És a dir, almenys en el cas espanyol...
Algú incentivat dintre de cada nació a fer aquestes infraestructures.
Bueno, però això
jo parlava abans de corruptors que no han estat jutjats i que han intervingut corrompent els governs. Qui subornava els governs? Quines empreses tenien capacitat d'intervenir en la construcció d'un ferrocarril o en construcció d'un port o d'un aeroport? Pues, quan seguim la pista del diner i ho podem veure en les convocatòries en qui s'han portat, pues resulta que les coses no es queden a Grècia, que van més enllà.
Tornant a la geopolítica, avui l'Enric Juliana signa un article titulat Els canons de Navarone, a La Vanguardia, on repassa la història dels últims anys de Grècia i la seva entrada a la Unió Europea 5 anys abans que en aquest cas ho fes Espanya. I Juliana assegura que Grècia és imprescindible pel control de la Mediterrània. A nivell, en aquest cas, militar, és tan important Grècia. I després, una de les coses que Alexis Tsipras ha demanat a la troika comunitària és que no se li rebaixi el pressupost de defensa, com si aquest aspecte fos molt important. No sé quina anàlisi en fan vostès a nivell militar, quina importància té el paper de Grècia, i clar, si surt d'Europa i de l'euro, quin paper tindria?
Sí, bueno, Grècia té un paper militar important, diguem-ne, a la Mediterrània. Potser ara menor, perquè hi ha altres països que també estan dintre d'Europa...
Clar, però l'estat d'Europa, clar, està cobert per la OTAN, no?
I tenen un problema militar, diguem-ne, latent, que és el problema de Xipre i de Turquia, i de fet és una de les característiques estructurals que potser han fet anar malament l'estat grec, és doncs, que tenen... doncs han de fer un esforç militar, o han de fer, o volen fer, no ho sé, han de fer un esforç militar que no es correspon amb la seva capacitat econòmica, probablement. I, per tant, suposo que aquesta és la raó per la qual doncs, hi ha resistències a rebaixar les despeses...
Del mateix govern grec,
a més, doncs, m'imagino que si un estudia una mica l'estructura social, doncs segurament el poder militar és un poder molt influent encara dintre de la política grega. És a dir, aquest tipus de factors que poden explicar aquest tipus d'actuacions. No? Però és cert que hi ha un conflicte militar amb un país que és, a més, una economia emergent i, a més, és demogràficament, diguem-ne, una regió molt potent, que és Turquia, no?
Perquè està en guerra al costat de Síria,
sí, per això dic,
amb els kurds, que té una visió pues, que posa en qüestió a les aigües territorials de Grècia. Per tant, estem parlant d'un tema molt, molt calent. I també amb aquesta pressió
perdoni.
Que és que la Comissió Europea, quan ha pressionat per rebaixar la despesa militar i que Tsipras acceptés això, també buscava el trencament a l'interior de Grècia i la confrontació entre el govern i l'estament militar, que efectivament té una forta influència. És a dir, per part de la Comissió Europea no ha hagut una posició conciliadora de buscar camins de sortida. Ha hagut una posició en un govern que clarament consideren que és advers, que no reconeixen des de la Comissió la legitimitat democràtica d'aquest govern i no es posen a reflexionar per què la gent ha donat suport en aquest govern i en aquest tipus de programa. I han estat buscant la manera de posar obstacles i, per tant, tot això acaba pues, portant-nos aquesta dificilíssima negociació, quasi bé de caricatura, no? Que probablement es prorrogarà. Hi ha un altre element en relació al tema geopolític, no? El tema que també sortia. Rússia pot rescatar Grècia?
Sí.
Aviam, si parlem de rescatar com pagar el deute, no. Però és que això no és el que demana Grècia. Grècia té en aquests moments 350 milions, milers de milions d'euros de deute. Bé, el problema que tindria Grècia si no reconeix aquest deute és que, per molt que digui Tsipras, és que si decideix no pagar, se li tanca l'aixeta de l'euro. I com el Banc Nacional de Grècia no pot emetre euros, l'única sortida que queda... els primers dies pots tirar de pagarés, pots fer rebuts, pots emetre bitllets com va fer la República o la Generalitat de Catalunya els primers dies de la guerra, però això et porta a tenir una altra moneda en un plaç molt, molt curt. Però el problema que tindria Grècia llavors seria com adquireix els productes, no com paga la deute, perquè no la paga, sinó com adquireix més a més, setmana a setmana, els productes d'importació d'altres països. Jo no conec la balança comercial grega, però no crec que sigui massa diferent de l'espanyola, i en el cas d'Espanya, la meitat del que paguem cada mes d'importacions és petroli, és energia. Quin problema tindria Grècia? Que algú li doni crèdit, perquè podria pagar-ho, clar que ho pot pagar. Amb aquesta energia, diguem, suposem que fos energia, si algú te la dona, ho farà servir per l'agricultura, per al turisme, i amb el que cobres d'això,
pots tornar, pots pagar aquesta factura. El que no pots pagar és el deute. Per tant, des d'aquest punt de vista, si unim la geopolítica a la factura baixa que representa, relativament baixa que representa això, és perfectament factible i, per tant, és perfectament comprensible l'alarma d'Obama. Perquè, en aquesta situació, aquí és una peça del dominó que comença a arrencar i que no se sap a on s'aturarà. Torno a dir, Grècia intenta seguir negociant. El que ens mostra el paripé d'avui és que tothom intenta seguir, almenys formalment, negociant, intentant buscar maneres d'intentar arribar a un acord que sigui favorable per les dues parts. El problema és que, tot i que objectivament podria ser molt senzill, perquè a Europa no ens ensorraríem demà si reestructuréssim el deute grec, la dinàmica política d'uns i altres no fa gens fàcil aquest acord.
Sí, però jo insisteixo que el problema no és la reestructuració del deute. És a dir, això ja es dona per descomptat, jo crec. El problema és la reforma de l'estat grec, és a dir, de quina manera vols mantenir dintre del teu club, amb les teves normes, un estat que té problemes estructurals tan greus. És a dir, jo crec que si hi hagués una, diguem-ne, un impagament i un no reconeixement del deute, si això fos acordat amb els europeus, que jo crec que ja ho descompten, que no es pagarà aquest deute, doncs evidentment els grecs es podrien mantenir dintre de l'euro i es podrien beneficiar d'aquests crèdits però el problema és de quina manera reformen el seu estat per no tornar-nos a trobar d'aquí un temps en una situació que sigui similar. És a dir, l'euro és com una assegurança, però aleshores si és una assegurança hem de prevenir-nos contra el comportament, diguem-ne, oportunista d'alguns que, com que tenen una assegurança contra el robatori de la bicicleta, pues no la lliguen perquè diuen si me la roben ja me'n donaran una altra. Doncs una mica el mateix, no? Com que hi ha una assegurança contra els problemes econòmics, doncs bueno, no fem les reformes necessàries per sortir-nos-en, bueno, perquè són difícils. Clar, això és complicat de manegar, no?
Abans el professor Franquesa feia la referència a l'entrada, al no a pagar el deute, però sí a ajudar econòmicament Rússia a Grècia. Jo, d'aquests viatges d'Alexis Tsipras, crec que no ha anat a fer turisme, sí, sinó que ha anat a tractar sobre aquesta qüestió. Crec que a Vladimir Putin també li interessaria entrar. I no sé com quedaria a nivell geopolític aquest nou posicionament, que seria una influència important de Rússia, en aquest cas amb Grècia, i el que comportaria, doncs, aquest nou pas de Vladimir Putin, no?
És difícil. El que està clar és que és un moviment a la geopolítica europea i un moviment de fons.
Tinc unes declaracions del viceministre de Defensa grec, Kostas Isikos, que assegurava ahir en una entrevista que hi haurà canvis i conseqüències geopolítiques que marcaran un abans i un després, és a dir, que seran importants.
Bueno, però això és, en part, és bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Bueno, quan sigui bla, bla, bla...
No, però ells necessiten una alternativa i com més creïble realment sigui l'alternativa, millor per ells. Jo crec...
Vostè no se la creu.
Jo no me la crec massa, no. Francament.
Vostè creu que és un farol, lo de Rússia és un farol.
Francament, crec que bastant sí. És a dir, no veig jo que sigui... Però bueno, clar, em puc equivocar.
Jo crec que forma part del joc, i el fet que ho digui el ministre de Defensa, del qual pues, depenen les bases de l'OTAN, i que, a més, com a ministre de Defensa era objecte fa una setmana de demandes de retallades, amb el que significa això d'humiliació nacional per part de la Comissió Europea i per part d'Alemanya en particular... Pues aquest tipus de plantejament no és una declaració innocent i que no tingui conseqüències. Qui no ho vulgui veure s'arrisca...
Aquí parlem de bases molt militars, de posicionament militar, veuríem què passa.
No, sí. I de tota la... Estem en una situació d'alta tensió militar en tota la regió. Estem parlant d'un país, a Ucrània, estem parlant d'una Crimea amb un nou estatus, estem parlant...
Estem parlant del que passa a Síria, de l'estat islàmic, del paper de Turquia que s'ho mira i no fa res, amb l'estat islàmic, s'ho mira i no actua, per tant,
tot això és molt difícil de veure com... Però el que és segur és que hi ha un canvi que es podria produir si les coses anessin en un trencament de Grècia. No vol dir, si s'arriba a una negociació de condonar el deute, no passarà. Si s'arriba a una solució que sigui possible pels grecs, no passarà. Però si hi ha una situació de trencament, la geopolítica de la zona canvia.
Emma.
Un element més per afegir, aviam quina opinió tenen. Parlàvem de Rússia, el professor Quadras no s'ho creia massa, el professor, vostè sí. Aviam què en pensen de la Xina, perquè és un país present a Grècia des de l'any 2009, quan l'empresa pública xinesa Costco, que és un gegant del transport marítim a nivell mundial, va aconseguir doncs la concessió d'un dels molls de càrrega del port del Pireu, Atenes, per 35 anys a un preu de 3.500 milions d'euros. Era un sol moll, però amb els anys n'han anat guanyant més de poder allà. Xina és un país també a tenir present en aquesta crisi grega, és a dir, quins gestos pot fer Xina per poder guanyar terreny allà?
No, només posar un exemple abans del cas d'Argentina. Argentina, un país dels que ajuda a rescatar Argentina en una situació molt més difícil i en el que, diguem, l'interès era més llunyà, va ser Xina. Xina també té interès perquè, des d'aquest punt de vista, Grècia és una plataforma portuària per desembarcar mercaderies, que és una de les obsessions que té Xina. Xina està buscant construir vies ferroviàries des de, diguem, el que seria la ruta de la seda per accedir al mercat europeu, però això doncs, implica un plaç encara per als xinesos llarg, que pot ser 5 o 6 anys, no per nosaltres, que l'obra pública dona, però 5 o 6 anys és molt, i per tant, si ells poden millorar aquesta via d'accés al territori europeu, i no només això, sinó tot el que és el Mediterrani, inclòs el nord d'Àfrica, pues ho faran.
Sí,
i per tant, i els xinesos no tenen problema de liquidesa, exactament. No.
El pas que l'estil, diguem-ne, de política exterior xinesa segurament no és tan agressiva i segurament seria menys... La intromissió en els afers europeus jo crec que seria menor. És a dir, no crec que vulguin en aquest moment violentar els Estats Units si veuen
Perdona,
que els Estats Units
sí,
tenen un interès...
Mentre Grècia estigui dintre de l'euro, efectivament, Xina, per aquest comportament diplomàtic, mai faria una escenografia com la que ha fet Putin.
No,
que en plena negociació i tal està dient...
Apareix.
Però el dia següent t'asseguro que Xina desembarca en allà i intenta buscar i situar-se.
Per descomptar...
Perquè, aviam, tampoc ens escandalitzem massa. Al fi del cap és el que ha fet Europa en bona part dels països de l'antic est europeu i amb els països que formaven part de la Unió Soviètica. I, per tant, aquí tenim un pèndol que ara se retorna cap a un altre cantó en la mesura que creix la insatisfacció dintre de la Unió Europea, en què pues, això acaba jugant en l'escenari internacional, que és un escenari molt complicat, i que sembla que la senyora Merkel ens vulgui convèncer a tots de que no tenim alternativa, de que ells són l'únic possible que els ciutadans d'Europa tenim. És un millor, segurament, però no és l'únic possible. Si ens condenen a perdre les pensions, a perdre els llocs de treball i tal, pues igual busquem altres sortides.
Vostè no ho veu així, el veig que discrepa.
Home,
professor Quadras.
A veure, no sé quina sortida hi ha, jo penso que...
Home, l'aposta de Syriza i d'Alexis Tsipras és una aposta, a dia d'avui, que és incerta, però...
És incerta,
però... hi ha molts analistes que apunten que és la sortida de Grècia.
Jo particularment veig Rússia i Xina com dos dictadures execrables i indesitjables, és a dir, no entenc el moviment geopolític, etcètera, etcètera. Crec que la major part dels ciutadans europeus no desitgen, i menys els que estaven sota la bota russa als països bàltics o a Polònia, no desitgen, ni molt menys, per molt malament que pensin que estan sota la senyora Merkel, doncs no desitgen en absolut tornar al que seria la influència russa. I els grecs han de decidir el que... És a dir, aquí hi ha el problema. És a dir, els països bàltics, Polònia, Eslovàquia, tenen molt clar que és o Europa
o
la bota russa. I saben perfectament molt bé què és el que volen. Tenen un model de país. És a dir, saben que volen ser europeus, amb totes les dificultats que això té. La impressió de vegades és que els grecs encara no ho saben o no ho han decidit. I la meva opinió és que doncs, no estaran millor amb els russos que amb els europeus, però ho han de decidir ells.
No és exactament així. Argentina, que l'ajuda a Xina, no vol dir que s'hagi convertit en una província més de Xina. I, per tant, que Grècia accepti l'ajuda de Rússia, que busqui tal, no vol dir que es converteixi en una república més de la Federació Russa. No, no. Estem parlant d'un món multipolar que sembla que en alguns polítics europeus se'ls ha oblidat i pensen que no hi ha vida, no hi ha existència fora del camp que ells han delimitat. I no confonguem l'escenari dels anys 90, en què en bona part jo consideraria aquesta era la presenció de molts pobles d'Europa, amb l'escenari que tenim en el 2015. Especialment en els països del sud d'Europa, que són els que estem patint més a l'efecte de la crisi.
Professors, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a, en fi, a situar-nos al que passarà en els propers dies. Viurem realment un estiu apassionant en tots els sentits. Ho dic perquè, clar, això no acaba amb el referèndum de diumenge, sinó que diumenge serà un capítol més i haurem d'estar molt al cas de quin és el procés, en aquest cas, del que decideix Grècia, de Alexis Tsipras, si aguanta la pressió. Per tant, en continuarem parlant. Professor, repeteixo, professor Quadras, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Professor Franquesa, el mateix li dic. Moltíssimes gràcies. Fem una pausa, 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.